Són les 9. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bon dia, us parla Sílvia González. Abans de prendre possessió del càrrec, les regidores i regidors de l'Ajuntament estan obligats per llei a registrar dos documents de caràcter públic. Un és una declaració d'incompatibilitats i activitats que els puguin proporcionar ingressos i l'altre, una declaració de béns patrimonials dels quals són propietaris. Sobre aquests béns patrimonials, 17 dels 25 regidors acrediten immobles, ja siguin habitatges, pàrquings, trasters o locals, la majoria dels quals a Sant Cugat. Cugat Mèdia ha recollit aquesta informació en un sol document que podeu consultar a www.cugat.cat. Altres dades d'interès destaquen els 5 habitatges que la regidora Pilar Gorina, que també declara dos pàrquings i un local. Aquest inventari d'immobles, però, no és sinònim de posseir els immobles amb més valor econòmic. Per exemple, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, exvicepresident de la Generalitat i amb càrrecs al govern català des de fa una dècada, té la titularitat del 100% de dos habitatges a Sant Cugat per valor de 597.000 euros en total. Més dades a Cugat Mèdia.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Anem a Vall d'Oreix. Els veïns de l'Avinguda de Baixador s'han felicitat pel fet que s'hagi aturat l'aprovació definitiva de l'urbanització de la via en el tram del carrer d'Eivissa i el passeig de la Mariscota. Ha estat possible gràcies a la petició de l'oposició, formada per Junts, Vox i el PP, que amb la seva majoria ha demanat deixar el tema sobre la taula per cercar el consens veïnal. Els afectats han denunciat que el projecte que es portava a aprovació inclou un informe tècnic que no s'ajusta, diuen, a l'acord assolit entre veïns i MD al desembre. Escoltem el president de l'Associació de Veïns de l'Avinguda de Baixador, Sergi López.
Que aquest no trasllada els acords que s'havien obtingut i no entenem com, de nou, la posició del mateix tècnic boicoteja els interessos del veïns. Posarem que hagueu retirat l'ordre del dia, el punt en relació a l'aprovació definitiva del projecte i us volem estendre de nou la mà perquè puguem preparar una aprovació definitiva el proper mes d'octubre on es recullin tots els compromisos consensuats amb els veïns.
La primera junta del curs, com veuen, han encès els ànims dels veïns de l'Avinguda Baixador, que han vist que l'acord assolit amb l'anterior govern, amb la retirada de les modificacions en les alineacions, no està vigent. El nou informe tècnic del projecte no inclou aquesta demanda, com tampoc les 90 places d'aparcament demanades i que ara cauen fins a 68. El president de l'Associació de Veïns de l'Avinguda de Baixador, Sergi López, s'ha mostrat molest perquè no s'hagin acceptat totes les al·legacions presentades i ha carregat contra un informe tècnic que diu no ha de prevaldre per sobre de la voluntat política. El vocal de Vialitat, el copaire Xavier Humet, ha refermat l'interès del govern d'engegar quan abans un projecte, tot i ser conscient que amb l'oposició al costat dels afectats, aquest projecte començarà quan vulguin els veïns, ha dit. Per aquest motiu i amb els vots contraris de l'oposició en majoria, el govern ha convingut deixar el tema sobre la taula i intentar aprovar el projecte definitivament a la Junta d'Octubre. Per tant, el debat sobre les contribucions especials, les aportacions que l'administració i veïns han d'aportar per finançar la urbanització, està en compàs d'espera.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
No deixem Vall d'Oreix perquè hem d'apuntar el relatiu a les mocions que van tenir lloc en aquesta junta. Una junta que incorporava d'una banda una moció de Vox per reforçar la seguretat a Vall d'Oreix en zones, diu, conflictives, com la Guinardera, Rossinyol, Sant Jaume i, sobretot, l'estació de ferrocarrils. El text també demana plantar cara a l'ocupació i dotar de majors recursos la policia local. El govern hi ha votat en contra, no està d'acord amb el fons i la forma de la moció. El president Juanjo Cortés ha recordat a Vox que l'MD no té competències en seguretat, que a Vall d'Oreix no hi ha cap cas d'ocupació delinqüencial i que en breu hi haurà convocatòries de noves places de policia local. Una altra moció que ha tirat endavant gràcies als vots de l'oposició ha estat la proposta del PP d'instar el govern de Sant Cugat a introduir bonificacions en l'IBI per les famílies nombroses, seguint l'esquema del que ja es va aprovar al ple de l'Ajuntament. El text demana que Sant Cugat incorpori canvis recollint criteris com el valor cadastral de l'immoble gravat, circumstàncies específiques de la unitat familiar i persones dependents a càrrec, a banda de la renta. Les dues mocions han tirat endavant gràcies als vots de Junts, fent valer la majoria de l'oposició. El president, amb el llureix plural, Esquerra i el PSC s'hi han abstingut i la CUP s'hi ha oposat.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
Tanquem el capítol de la Junta de Veïns de Valldoreix amb un apunt, ja que hi ha una nova cara a les vocalies. Adrian van der Hoven ha pres possessió del càrrec de vocal de Junts en substitució de Susana Herrada, que ara és comissionada per les relacions institucionals amb Valldoreix de l'Ajuntament. El nou vocal ha responsabilitzat Herrada de la seva entrada en política i ha assegurat que assumeix el càrrec amb orgull. La presa de possessió del nou vocal ha tingut l'alcalde entre els assistents. La Junta també ha servit per nomenar Bernat Gisbert nou portaveu de Junts i esdevé ara cap de l'oposició.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Crònica política la continuem ara amb En Comú Podem, que se suma a les reaccions polítiques després d'anunciar-se que l'Ajuntament té un dèficit de 25 milions. Una situació que el grup municipal considera greu i que proposa revertir amb estalvi i eficiència, internacionalització de serveis, contenció de les despeses i millora de la recaptació. És a dir, amb un full de ruta que doni resposta a la falta de planificació econòmica dels equips de govern de l'Ajuntament en els últims anys. Ramon Gutiérrez és el portaveu d'En Comú Podem.
Jo nego bastant sempre la dicotomia aquesta de, no?, quan estàs en una situació només pots fixar-te en l'ingrés i en la despesa, no? Del rotllo, no? O pugem els ingressos i, per tant, vol dir més impostos, o baixem la despesa i vol dir retallades. Hi ha moltes maneres, i jo crec que hi ha una paraula clau que en els últims plens jo he repetit sempre i que crec que no s'ha tingut en compte, que és la planificació.
En un comunicat, la coalició manté que no és el moment de fer un concurs de retrets i cal centrar-se en les solucions i propostes per fer front a la situació financera del consistori. En aquest sentit, el grup municipal proposa una millora organitzativa i la internacionalització d'alguns serveis municipals. A més, En Comú Podem és partidari d'una contenció en les despeses. Això sí, deixant fora de les retallades els serveis socials, la cultura, la cooperació, l'habitatge, l'ocupació i els drets de la ciutadania, que diuen s'han de seguir prestant, malgrat que no es considerin indispensables legalment. L'altre cavall de batalla per als ecosocialistes és la millora de la recaptació. En aquest aspecte proposen actualitzar el cadastre i millorar la inspecció urbanística. Tot plegat, ha dit Ramon Gutiérrez a la tertúlia El Gall del Monestir de Cugat Mèdia, amb la planificació per no centrar-se només en apujar impostos o aplicar retallades.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Antònia Font anuncia una nova gira per teatres i auditoris i la seva primera parada serà a Sant Cugat. Segons ha avançat el cantant del grup, Pau de Bon, al Matí de Catalunya Ràdio, serà el 26 de gener al Teatre Auditori i donarà pas a una vintena d'actuacions. Les entrades es posaran a la venda el dimarts 3 d'octubre a les 11 del matí. I de la crònica social us direm que la Setmana de la Gent Gran retorna a Sant Cugat amb una desena de propostes que al llarg de 6 dies omplirà d'oferta cultural i activitats de tota mena al municipi. Sota el lema Compartim la vida i ens cuidem mútuament, s'hi han preparat diferents activitats com la popular Marxa de la Gent Gran o les Olimpíades entre casals i llar d'avis. A més, la Setmana de la Gent Gran d'enguany coincideix amb el 5è aniversari de la Plataforma de Pensionistes, col·lectiu que ha preparat una celebració festiva a la plaça d'Octavià. El programa d'actes arrenca aquest diumenge i s'allargarà fins al dijous. I acabem parlant de l'Institut de la Infància, que està treballant per organitzar a Sant Cugat un nou festival de referència sobre infància. La iniciativa que l'entitat ja ha presentat al nou equip de govern seria una transformació del Petits Grans Llibres, una proposta literària i familiar que la ciutat va acollir durant 9 edicions fins al 2018. La fundadora i directora de l'Institut de la Infància, Verònica Bronstein, i la coordinadora de formacions i de programes familiars, Diana Comas, han visitat aquesta setmana el programa Entitats de Cugat Mèdia per repassar la història del col·lectiu i els seus projectes de futur, que passen també per la inauguració oficial del seu local municipal, ubicat a la Rambla de Can Móra. Escoltem la directora, Verònica Bronstein.
Hi ha una idea de transformar aquest festival, posar-ho al dia, també.
I... Sí, l'objectiu és que torni diferent.
Que torni diferent, i tenim el projecte, tenim les ganes, i bueno, fa falta ara conversar, i una mica com una parella, no?, de tornar a sentir-nos bé l'un a l'altre, no? Hem tingut com una mica de crisi a nivell d'administració. Mai ha sigut fàcil, hem passat per tot.
Doncs amb aquesta informació posem el punt final. Gràcies per la vostra atenció. La informació torna puntualment a les hores en punt i sempre a Cugat Mèdia.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Nova temporada de Cugat Mèdia. Les mirades, les veus, les emocions, els batecs, els vincles. Consulta la programació a www.cugat.cat. Cugat Mèdia. Arribem a tu amb tots els sentits.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Hora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau, et sol de l'hora baixa, vermell i talent, massala i marenjada sa pell, i espanyassellat i una pluja suau de pols estel·lar. Tau, et sol de l'hora baixa i plàcidament s'adutxa i omple els terrers.
Ahir vam saber que Antònia Font començarà una nova gira el 26 de gener al Teatre Auditori i les entrades es posen a la venda la setmana vinent, el dimarts 3 d'octubre a partir de les 11 del matí. I doncs, amb aquest tema dels mallorquins, encetem la cruïlla de la cultura local d'aquest últim divendres de setembre, un espai multidisciplinari on parlem de cultura de Sant Cugat i aquí tot té cabuda. Com, per exemple, un esmorzar de luxe, això sí, amb els llibreters i llibreteres de la ciutat. Els tindrem a la ràdio més sobrina aquesta temporada i espero robar-los un compromís aquí en directe a la ràdio i enregistrar-lo perquè vinguin aquí a Ràdio Sant Cugat. Benvingut, Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, Avinguda Cerdanyola 14.
Hola, què tal, Jessica?
Què tal? Mont Soler, llibretera del Pati de Llibres, carrer Xerric, número 22. Hola, què tal?
Bon dia, Jessica.
David Oliva, llibreter de la Salvatge Llibres, carrer Villà, número 10.
Bon dia, gràcies.
I Laura Moré, llibretera de Paideia, carrer de Santa Maria, número 12.
Hola,
benvinguda.
Bones, gràcies.
La primera vegada que vens.
I no l'última.
I no l'última, això esperem.
Aquí estarem.
Ja és la tercera visita en un any, no?, aquí a Ràdio Sant Cugat, en aquesta xerrada tan especial de llibreters i llibreteres. A més, aquí el Pablo, com és col·laborador, ha estat col·laborador, ha estat de la casa, de la ràdio, està aquí ajudant-nos a que es pugui escoltar tots els companys molt bé. Com esteu? Com heu passat l'estiu?
Amb calor. Bàsicament amb calor.
Molta calor, però molta. Heu pogut fer vacances?
Alguna coseta.
Sí, n'hem fet. Nosaltres... Jo mantinc un bon record i ja està. O sigui,
i que tu n'hi record tot l'any.
Oh. Ja fa un mes.
Però... Ara ja estan allà que no ens en recordem, no, David?
Sí, nosaltres vam tancar una setmana. Sempre dic que l'agost és molt bo. No sé, preferiria tancar el febrer, el que passa és que aleshores el que entra és molta mercaderia i no pots, però a l'agost es ven.
Jo el febrer tancaré aquest any, ja sé.
Oh, i tant, ben
sí,
fet.
Una setmana.
Home, febrer. Perdona, la llibreria més important de la Seu d'Urgell tanca des de que acaba la campanya de Nadal
a finals
de gener, mitjans finals de gener, tanca fins a principis d'abril.
Ah, per Sant Jordi.
Sí, sí.
I creieu que això seria...
Home... Com van les coses, d'aquí dos dies obrirem només per Nadal i Sant Jordi.
O tancarem i ja està, però no per tu no obrir, no, tancarem.
Aquest horitzó no el tinguem de moment en compte.
Bueno.
No, jo no ho veig gens, eh? O sigui, jo crec que hem d'obrir cada dia.
No, evidentment que hem d'obrir cada dia i seguim obrint cada dia. I és més, jo aquest estiu justament nosaltres havíem de tancar 3 setmanes i només n'hem tancat una perquè hem tingut l'oportunitat dels vals escolars que ens han ajudat molt en el nostre cas. Però sí que hi ha èpoques de l'any que jo penso que es podia tancar una setmana i que això de tenir que estar obert sempre i a totes hores i a tots moments, bueno, doncs potser tampoc cal.
Allò que diuen que a vegades a l'agost no val la pena tenir obert, és cert? Sant Cugat es buida? S'ha buidat aquest agost?
Sant Cugat es buida a l'agost. Això és impepinable. Vull dir, això qualsevol que sigui de Sant Cugat, ho porta veient molts anys, Sant Cugat es buida. Que aquest any potser s'ha buidat una miqueta menys, una miqueta, eh? Vull dir, tampoc ha sigut un canvi absolutament espectacular respecte a les dinàmiques d'altres anys. Sí que és cert que estem en una situació de crisi, desenganyem-nos, i que la gent cada vegada es pot permetre menys. I on abans marxaven tot el mes d'agost, doncs ara en marxen una setmana o 15 dies. Però ja t'asseguro que passejar per Sant Cugat la setmana del 15 d'agost tens la sensació de la ciutat fantasma.
Avui volia parlar d'un tema que a més ha estat notícia aquesta mateixa setmana per diverses raons. El titular, el val escolar, que abans has mig mencionat, Mont, s'estén als alumnes d'ESO i serà de 70 euros. I segurament això de que s'estengui als alumnes de secundària és per les queixes dels pares de fills de secundària que no tenien accés a aquest val i... també el tema de que les AFAs podran oferir també aquest canviar aquest val escolar. Vosaltres què opineu com a llibreters i llibreteres d'aquest val escolar? Que en principi, a priori, si no analitzes molt, penses, ostres, això els anirà bé.
No.
Heu descanviat molts vals?
Hem descanviat vals. Sí que és cert que hi ha hagut un moviment amb els vals. Una diferència substancial respecte a quan no es feien vals? No tanta, però sí que s'ha notat una miqueta.
Jo l'única cosa que he vist és que almenys l'administració ha pagat a l'hora.
Sí, això,
ostres, això és brutal, eh?
això és
era al·lucinant. Jo ens dava l'endemà ja tenia els diners.
Ràpid,
què foteu?
L'aplicació era molt, molt intuïtiva, era fàcil d'utilitzar, sí. I els pagaments, que era una de les coses que preocupaven, perquè el llibreter ha de fer uns pagaments...
Que per avançat, no?
Exacte. Llavors, és veritat que la setmana tenies els diners, llavors...
No, i en realment... certs moments de molta feina, l'endemà tenies els diners.
Sí, ha funcionat en aquest sentit. Sí.
Nosaltres, com a llibreria especialitzada en infantil i juvenil, ens ha anat molt bé, fins al punt que jo diria que, bueno, el que us deia, no? Que només hem tancat una setmana, avui ha sigut una supercampanya, tant perquè ens coneguessin moltes escoles que a dia d'avui no ens coneixien, com per, evidentment, facturar molt més. Ara, per què? Perquè fins ara, si les llibreries eren un tamboret de tres potes, que era campanya de text, Sant Jordi i Nadal, una pota va caure en el moment que la... Jo dic màfia, però és que actuen com màfies a vegades, de les AFAs i les AMPAs i tot plegat, es van apropiar del llibre de text. Llavors tornem a la discussió de sempre, vull dir, els llibres es compren en una llibreria, les sabates en una sabateria, i això la gent no en té consciència. Llavors ha sigut una campanya molt bona per conscienciar la gent que els llibres a la llibreria. Problema? Doncs això, que com moltes escoles privades o concertades es van poder donar a l'alta de l'epígraf, van poder vendre els llibres ells directament un altre cop, les AFAs i les AMPAs de les escoles públiques s'han donat compte i s'han queixat per tornar a quedar-se els llibres. Feina dels llibreters a dia d'avui, tornar a explicar a les AFAs, a les AMPAs i a tot plegat que els llibres es compren a la llibreria i que traient-nos això l'únic que fan és tancar més llibreries.
Bueno, jo voldria afegir una cosa, i és que la competència és absolutament deslleial.
Bueno, és el gran tema.
Per dues raons. La primera... Perquè, clar, el que li ofereixen els pares és... No, el nen ve amb la motxilla buida a l'escola i els llibres ja estan aquí.
Clar, una comoditat.
Clar, primer una comoditat.
Bueno, llavors però... aquella queixa, no? Haig d'anar a comprar els llibres, si allà que els hi donguin.
Correcte. Però és que la segona, per nosaltres, aquell marge que tenim del llibre de text... El llibre de text és l'únic tipus de llibre a l'estat espanyol que permet preu lliure. Què significa això? El preu de tots... Això és la llei del llibre. Clar, anem a explicar-lo una miqueta, que la gent la conegui. El preu del llibre ve marcat per l'editorial, per el productor d'aquest llibre. I li ven a la llibreria amb un descompte que pot oscil·lar doncs, entre el 25 i el 35%. Majoria de casos, 25-30. Si tens molta sort amb algun distribuïdor i li caus bé, doncs igual et fa un 35. No són les mateixes condicions les que ens fan a nosaltres que les que fan a altres entitats.
A grans superfícies.
Gran superfície, diguem,
o sigui,
i grups
Bacus,
de botigues.
La Casa del
correcte.
Llibre...
Vale. Que ells tenen uns descomptes addicionals, per volum, m'imagino. Vale. Què passa? Nosaltres, d'aquest 25 o aquest 30%, hem de pagar un local, hem de pagar uns treballadors si els tenim, hem de pagar llum, hem de pagar aigua, hem de cobrar algun sou si volem menjar... Una mania que tenim els llibreters i les llibreteres d'aquest poble, al millor som els raros, però ens agrada almenys no arribar a la inanició, sinó poder menjar una miqueta cada dia. Quina factura de llum paga l'AFA? Quins treballadors? Quin local? Quins impostos paga l'AFA? Perquè les AFA són associacions sense ànim de lucre. Quins impostos paguen per la venda d'aquests llibres? Què facilita això? Ah, doncs els posem a preu de cost. Clar,
no, a vegades els poden inflar un euro o dos, sí, però, que és pel viatge de final de curs, i llavors els pares diuen, ai, mira, m'estalvio això, ui, m'estalvio allò, ui, però és que és el de sempre, o sigui, si acabem així...
Clar, no sempre seran més barats.
Correcte.
Bueno, i llavors hi ha empreses, jo m'he trobat aquest any...
Que no, hi ha empreses que els venen a preu de cost.
Jo, la Bacus, té el mateix preu de venda públic que el que tinc jo directament del distribuïdor.
Correcte.
Per tant, per nassos serà més car.
Perquè és un esquer perquè comprin les altres
exacte.
Coses, la papereria... perquè en el cas de la Bacus, jo no sé si és veritat, però uns dels pares se'ns van queixar a nosaltres perquè per 10 euros més regalaven unes bandes.
No, no, és veritat, si ho anunciaven a TV3.
Per tant...
A TV i la meva.
I esclar, que aquí que l'administració s'omple la boca amb què s'ha de protegir el comerç local i tot això. És que més deslleial no es pot ser.
Mira, jo només vull... explicar, no sé si l'he explicat alguna vegada aquí, a la ràdio, però jo vaig estar uns anys treballant, que havia d'anar, doncs, portava alumnes a l'estranger, vale? A Gran Bretanya. I jo vaig veure una cosa que estic tenint la sensació de que és el que ens passa aquí, ara, i que marca el nostre futur. I és que jo vaig veure desaparèixer les llibreries independents de Gran Bretanya. Avui dia, a Gran Bretanya queden... quatre que tenen allò fa 150 anys que hi són, tenen el local que és seu, és de la família tota la vida, això és un altre tema. Vale? És a dir, tenen la llibreria més per romanticisme que no pas com a negoci.
Llibreries independents a què et refereixes?
A la llibreria, com pot ser qualsevol de les nostres de quatre.
No una cadena.
Sí. No una cadena. Què va passar allà? A Gran Bretanya el preu del llibre és absolutament lliure, tu el compres amb un preu i el vens amb el marge que tu consideres pertinent. Quan va sortir el quart llibre de Harry Potter, Harry Potter i el calze de foc, ja portava els tres llibres anteriors, era un superèxit, que van fer la cadena Waterstones, la cadena més gran del Regne Unit de llibreries. Bueno, obrint portes a les 12 de la nit del dia amb el que surt el Harry Potter 4, de manera que la gent pugui venir a comprar-lo. El preu del Harry Potter 4 durant la primera setmana de venda era de 4 lliures, un llibre que en valia 24. 4 lliures. Ja no és preu de cost.
És menys.
És bastant menys. Què va aconseguir amb això? Jo palmo ara, no sé, palmaré pasta amb el Harry Potter. Però primera, el que ve i compra el Harry Potter a 4 lliures dirà, ai, doncs mira, aprofito i m'emporto aquest altre perquè total, com m'ha sortit tan barato, una, i el guany el tens amb l'altre. I segona, li acabo de fotre la venda del llibre més esperat de tot l'any a totes les llibreries petites que tinc al meu voltant. Amb 8 anys jo anava per diferents pobles d'una zona de Gran Bretanya i amb 8 anys vaig veure com anaven desapareguent una a una totes les llibreries locals. I van quedar només un parell de llibreries a cada poble que feien llibre de segona mà o llibre antic. Res més. Aquest és el camí on anem.
Bon.
No, et dono la raó, Pablo, i evidentment això has viscut per tots, però sí que em dona la sensació que ens passem el dia dient o plorant, o explicant, vull dir, sí, és veritat, com estan anant les coses i com acabarà el comerç, i que aquella cosa que a tothom li agrada tant, de dir, oh, quin gust passar per passejar per un poble amb aquestes botigues tan maques, desapareixeran. Però el problema ja no és aquest. És que en el moment que nosaltres desapareixem i que desapareixi tot el que és el petit, les qualitats baixen. O sigui, el consumidor final, el que no li ha de preocupar és si pati de llibres o el celler o la tendeta a la senyora Maria se'n va a la merda, que seria mono que li preocupés, però no cal. El que li ha de preocupar és que ell perdrà tota la qualitat. Els llibres no ho escriuran escriptors, ho escriuran empreses de comunicació que ja ho estan fent. Les grans editorials, per què cony s'han de gastar diners en un llibre si tenen allà 50 persones que una et fa la portada per 2 euros, l'altra no sé què, i tota la cadena se'n va a la merda. Que, aviam, últimament estem sentint tot el dia els actors de Hollywood i els guionistes estan en vaga. Per què? Perquè els està passant això. Però és que això que esteu sentint que passa a Hollywood passarà aquí. O sigui, les grans editorials estan traient llibres que se'ls entrefot la qualitat que tinguin. Però una qualitat tan física, que és un llibre que és una cosa que brilla, una cosa molt horrorosa, com la qualitat, perquè ho encarreguen agències de comunicació. Aquelles piles de Sant Jordi que diem, oh, com es poden fer tants llibres? Perquè no ho escriu una persona. Llavors, el que estem fent amb tots aquests moviments que fem cada cop que anem a comprar el llibre a bon preu, esclar, jo no sé, ja quin vent, però bueno, a més ja parlem d'això, no?, de tots aquests grups catalans que es dediquen a editar i ara són editors i van a la setmana del llibre. Però en fi, al cap, o sigui, quan comprem una camiseta al Decathlon o unes bambes de Tekken al Decathlon, sabem que aquelles bambes les tirarem a les escombraries i no serveixen. Doncs estem parlant d'això. O sigui, tot acabarà sent estandarditzat, tots vestirem, viurem i olorarem igual, però l'esperit crític, la diferència, l'art, tot això no existirà perquè no s'està valorant. I no s'està valorant en el moment que confiem que podem comprar un llibre al súper, unes sabates al Decathlon, i que si anem al Corte Inglés i ens ho donen tot, un home que es posa, que parla castellà i li fa pudor a la boca, doncs estem contents. És aquest el tema. Estem perdent la qualitat.
M'he de mossegar la llengua perquè el que em surt és fer una cita. És el capitalisme, estúpid.
No, evident.
Sí. És que és trist, però és així.
Bueno, però...
Sí.
L'Arcadi deia el capitalisme assassí.
Assassí. Correcte.
Però això, aviam, joder, és que tu em coneixes, a més. Que
sí.
Jo fos una cumba de quarta, una pijeta de Sant Cugat molt orgullosa dels meus cognoms catalans. Però és una qüestió de qualitat, ja no és una qüestió de política, ni de lluita. No, és qualitat. O sigui, jo vull seguir llegint llibres d'escriptors, vull que m'arribin a les meves mans, i no m'estan arribant. O sigui, què fem les llibreries petites? Fem molta selecció, però ens tornem molt xinos, perquè les editorials petites, com les llibreries petites, també acaben tancant.
Sí, sí.
Jo l'altre dia ho pensava, jo... El que més m'agrada al principi de tenir la llibreria era l'àlbum il·lustrat. Ara fa molt que no ens recomano perquè no es fan bons àlbums. Però per què? Perquè ha baixat molt la qualitat. I en mica ens anem trobant que va baixant la qualitat de tot. Amb la qual cosa és molt guai, perquè molt guai en el sentit de com a llibretera és un repte tornar a trobar aquells llibres que enamorin, però per altra banda dius, és que això està anant amb una velocitat molt ràpid, tan ràpid com, bueno, com el canvi climàtic. I, no
anem, sé. Anem a fer... Quin valor afegit té un llibreter, una llibreria com la vostra, respecte a una gran superfície?
Mira, jo, per exemple, o sigui, una mica el que deia l'Amunt, nosaltres el que fem és seleccionar, és a dir, es publica moltíssim, però moltíssim és per sobre de les necessitats de la població.
90.000 novetats anuals.
Són moltíssimes. Llavors, els llibreters, una de les nostres tasques és, de tot això que m'ha arribat, vaig a llegir-me això, proves el producte, el llegeixes, filtres, perquè de coses n'hi ha molts, i llavors entra un client, el coneixes, saps què li agrada llegir, què no li ha agradat, què li motiva, i entra per la porta i diu, escolta, tinc un llibre que crec que t'agradarà. Llavors, això és difícil de fer. Bueno, és difícil.
És molta feina, són moltes hores,
has de conèixer la gent, has de saber què els ha agradat i tal. Llavors, per exemple, Amazon té un algoritme, diu, si t'ha agradat això, t'agradarà, segurament t'agradarà això, no? Jo crec que hi ha un marge d'error enorme, perquè al final tu mantens una conversa cara a cara amb el client i dius, ostres, sí, però és que no m'agrada aquest punt del llibre i tal. Val, doncs espera, busquem una altra cosa, no? I això no pot fer ni Amazon ni pot fer una gran superfície moltes vegades. Llavors, una mica el perill, el que deia el Pablo amb el que està passant al Regne Unit. L'altre dia vaig tenir un dinar amb una editorial i va sortir aquest tema. I si agafa un gran grup, monopolitza el mercat del llibre, al final tindrem un únic criteri. I aquest és l'únic criteri que el lector o el possible lector rebrà. Per tant, es perdrà qualitat, com deia l'Amunt, no? I jo crec que, ostres, que les llibreries de carrer, les independents que estem aquí, la nostra gran feina és aquesta, de fer venir la gent a la llibreria, de que tingui una experiència, fer unes presentacions, un club de lectura. Això jo crec que és una de les coses que estem fent, bàsic, amb les quals estem treballant i amb les quals ens diferenciem d'Amazon o de les grans superfícies que...
No, i inclús ens diferenciem entre nosaltres, no? Perquè és el que dèiem, en el moment de fer la selecció tu no tens el mateix criteri que jo. El David no té el mateix, i és més, jo penso que aquí, concretament en aquest poble, jo a l'hora de redirigir un client cap a una llibreria, depèn dels gustos, les tinc molt clares, perquè estem molt diferenciats.
Uh-huh,
i la màgia és aquesta. I llavors el que deies tu, l'algoritme et pot dir el que tu vas llegir fa un mes que et va agradar, però potser el teu estat d'ànim no és el mateix, la teva situació no és la mateixa, vull dir, és el que deies, és una escolta activa, és una complicitat amb els clients. Si estàs en una gran superfície, el personal va variant.
Es diu tracte personal.
Bueno, exacte.
Quedem-nos amb això.
Sí, personal, no, personalitzat.
Personalitzat. No, i a més, amb
l'experiència... I selecció de producte, Pablo.
Correcte, amb l'experiència d'algú que porta molts anys ficat amb això. És a dir, amb tot el meu respecte per tota la gent que treballa a grans cadenes, però la persona normalment, a les grans cadenes no trobes llibreters. Igual que no trobes gent especialitzada en estilisme, igual que no trobes la persona que fa un treball més mecànic, més de... A mi m'han dit que aquests llibres van aquí, vaig i els col·loco. I quan arriba el client o la clienta i li pregunta: m'ha agradat molt l'últim llibre de Nino Haratishvili, tens... quin autor és similar? Qui? Per què? Perquè aquella persona ni li paguen les hores, ni té el millor aquest esperit una mica quixotesc, si vols, que tenim els llibreters i les llibreteres, de dir: és que vull comunicar aquesta passió per la literatura.
Segurament aquesta persona tampoc està contractada, no. Per això ara estic recordant també, m'ha vingut al cap les botigues de música, no? Aquelles petites botigues de música o les grans superfícies, que hi havia doncs venedors i venedores que... David, has de llegir moltes coses que no t'agraden per poder seleccionar?
No, perquè jo crec que l'experiència el que et dona... Jo sempre tinc aquesta frase, que és políticament incorrecta, que és que el bon llibreter és aquell que sap parlar dels llibres que no ha llegit. Perquè...
Allò de llegir en diagonal, no? O ni tan sols això?
És que és intuïció, perquè quan tu portes molts anys en un negoci o en un ofici, al final coneixes l'editorial, coneixes l'autor, i jo particularment llegeixo el que m'agrada. L'altre ho puc mirar i si m'interessa bé, sinó també per poder tenir una opinió, però et pots informar per molts altres canals, simplement perquè ells mateixos, per exemple, avui em recomanin una cosa o l'altre dia que van venir que em van recomanar, doncs mira, hi puc parar atenció i pensar: això en la meva vida ho hagués pensat. Et mires diferent en funció també, per exemple, de la distribució, si funciona millor o pitjor. Hi ha moltes maneres de fer-ho, i després també en funció del públic que tens. Clar, nosaltres, per exemple, venem molt assaig.
Molt.
Llavors ja vas especialitzant-te cap allà i tu mires més... Segurament venem més assaig perquè és el que més llegim nosaltres. És a dir, a mi la ficció m'agrada relativament poc.
Igual que tu, Pablo?
Més.
Tu mateix.
Igual.
No, però és el que parlàvem abans, i això ho fa que hi hagin editorials molt concretes, així com nosaltres, el nostre sello està a la nostra llibreria, les editorials, el seu sello està a les persones, sí. I aquests editors que hi ha darrere. Sí. El problema és quan tornem a estar a lo de sempre, quan parlem de grans grups editorials, que allà no hi ha una cara visible ni un ente que pugui respirar.
I hi ha una altra cosa, nosaltres no ens movem per interessos, perquè el marge pràcticament és el mateix.
És el mateix.
Per tant, ningú ens paga un... es diu això.
Un marge, sí, més...
No ens paguen un aparador, per exemple, no ens paguen un... No sé.
No, si no ens paguen ni un dinar, vull dir, no ens paguen res.
Vull dir, per tant, actuem de forma totalment independent i en funció del gust que tenim i del gust que té la nostra clientela, que a més aquí a Sant Cugat no és igual a cada llibreria.
No.
Perquè no sé si va per barris o no sé si és perquè...
No, jo penso perquè la gent sap perfectament on anar a buscar cada cosa.
Per afinitats, David. Moltes vegades és per afinitats. Perquè el dia... La persona que li agrada l'assaig, doncs el que vol és parlar amb tu, de dir: què et sembla aquest? I aquest autor què tal? I tu el coneixes, aquest gènere, i li pots recomanar millor. I li pots descobrir autors moltes vegades que ell ni s'havia plantejat. Igual que doncs, si em venen a mi a demanar assaig o em venen a demanar infantil, doncs jo derivo cap a una altra banda.
Sí. Jo penso que podem compartir tots molts clients que en un moment donat... Ahir una clienta m'ho deia, diu, però com m'envies a la Paideia si és la competència? Dic, home, no, envio a la Paideia perquè jo aquest llibre no el tinc, però si segur que el té ella,
clar,
ja està. Però vull dir, és lògic, és el que hem dit sempre. Vull dir, tenim coses diferenciades, que un mateix client en un moment donat pot necessitar coses diferents.
Us adoneu que aquesta relació és magnífica, la que teniu en aquesta taula? És especial?
Bueno, per, suposo que tots patim la mateixa malaltia, saps què vull dir?
Sí, i tots portem més o menys.
Enteneu-me, sinó que tots sabem una mica doncs, com costa tirar endavant una llibreria. I per tant dius, ostres, vull un llibre infantil, vés a...
No, i més d'una vegada, fins i tot, fer una trucada i al millor trucar al David i... David, tinc un client que em demana aquest llibre, a mi no em queda, el tens? Hòstia, em queda un, vale, te l'envio, ara va cap allà. Ja està.
Jo avui tinc una comanda pel pati.
Sempre el David em porta comandes fantàstiques.
Aquí s'estan creuant la comanda.
Però, a més, hi ha una cosa que la gent diu, és que potser hi ha masses llibreries de Sant Cugat. No és veritat.
No.
Som les que hem de ser, perquè, a més, hi ha un públic diferent, i el mateix públic compra coses diferents, i en cada moment necessitaran. Jo també passo el dia enviant gent al David, passo el dia enviant gent a la PDE, i, evidentment, els llibres de fantasia no els suporto. Jo, Harry Potter, no em venc, i els envio al Pablo. Però és això. Vull dir, justament tenim això. Tenim un poble que tenim tantes llibreries com necessitats pot tenir tota la gent d'aquest poble.
No, inclús, el tema és que ens aviam... Si traiéssim determinades circumstàncies externes, se'n podria haver un parell més, eh? O sigui, estem parlant de 90, més de 95.000 habitants, eh? Per favor. Vull dir, si fem 95.000 entre 4, ostres tu, que en surten 20 i pico mil...
Llavors sí que menjaríem cada 20... dia
clar,
un filet.
Clar, hosti, no, no.
Aquí jo vull obrir una cosa que en relació també a tot això, perquè la Cambra del Llibre s'hauria de començar a posar les piles... ara tothom parlava de la setmana del llibre en català i tothom s'omple la boca, però ningú diu que excepte unes quantes llibreries que pacten amb editorials, allà venen els editors.
Sí.
No, però els editors i grans superfícies, és clar, no fotem. I qui, és que ara no sé si és, no sé, un d'aquests catalans que també ven llibres i té supermercats,
sí,
i que ara s'ha donat alta també i ara s'ha fet editor. Sí. I clar, és que la màfia és el de sempre, que hi ha entre quatre.
Clar, aleshores, quan fem totes aquestes queixes, igual que ara parlàvem del Val o de l'Abacus o del que sigui, hi ha d'haver un nen fort, que en aquest cas ha de ser la Cambra del Llibre, perquè agrupa les tres potes, no? O sigui, les llibreries, els editors i els distribuïdors. Perquè tots fem la feina que ens pertoca. És a dir, si tothom es va saltant... Clar, nosaltres no ens podem saltar res perquè som els últims, però... si tothom es va saltant la feina que ha de fer a l'altre, aquí no ens posarem mai d'acord.
Però sovint, a més, editorial i distribuïdora són de la mateixa família, no? Són...
No és tan, no és tan habitual, no és tan habitual. Només amb grans grups editorials.
I en el cas de l'escenari en català, no. Aquí sí que la gran majoria és molt independent.
Sí.
De fet, segurament els grans grups aquí sí que treballen amb llibreries. No ho sé del cert, però és més normal que els grans grups escollin una llibreria i, en canvi, les petites editorials vagin per lliure.
Laura, et volia preguntar,
quina
especialització, quin és el vostre fort o què us agrada més a Paideia?
A nosaltres, nosaltres llegim bastanta ficció, o sigui, ens agrada, sí, et diria que sí, que la ficció, clarament. I, jo el llibre infantil perquè tinc una nena i llavors és un tipus de llibre que estic molt pendent, no?, per saber, doncs, què recomanar. I llavors també és veritat, doncs, que també hi ha demanda de llibre infantil. I llavors també tenim demanda d'assaig. Jo és que em va una mica èpoques. Jo, com ara Laura lectora, sense ser Laura llibretera, he tingut èpoques de llegir només assaig. I ara estic en moment de ficció. No em preguntis per què, però ara va així. I llavors dic, ostres, m'agafo un assaig per... Ostres, doncs no l'estic gaudint com potser estic gaudint ara mateix una novel·la, no? Però no ho sé.
Això, sovint escolto pares que diuen que els llibres que es recomanen des de l'escola o es recomanen obligatòriament, entre cometes, des de l'escola... Aquí obrim melons. Des de l'escola o des de l'institut, després no són gaire entretinguts o gaire motivants pels nens o nenes. O...
Les lectures obligatòries.
Les lectures obligatòries.
Sí, el nom en si ja no motiva gaire.
No, hi ha una cosa que em sembla que ho hem dit l'últim cop. O sigui, estem parlant de llistes que tenen 40, 30, 20 anys. I com els professors. Jo és que semblo no sé. En fi, com els professors no llegeixen, pues no actualitzen les llistes. Per tant, evidentment...
Bueno. Ara em poso masclista. No generalitzem. No tots els homes som iguals, no? Pues, no tots són els mestres som iguals.
O sigui, jo conec una dona,
ja ho sé, Mona,
el 70% dels professors, per desgràcia, sobretot de primària, no llegeixen.
Però si he sigut mestre 20 anys, i a mi quan em veien amb un llibre a la maleta, els nens deien, portes un llibre, Pablo? Dic, ah, però que la resta no. Vull dir, jo recordo aquesta sensació. No llegis.
No, com a llibreter, és molt frustrant, eh? Perquè tenen llistes, escoles, guarderies, llars d'infants, mestres d'aquestes que ensenyen a enganxar gomets, i et diuen el peix irisat. Clar, és un peix, és un llibre d'un peix que s'emputa per poder fer amics.
Jo crec que hi hauria d'haver una renovació d'aquestes lectures. És a dir, la societat va canviant. Les lectures que a dia d'avui encara venen a buscar, no? El Nada de la Carmena Foret, per exemple, o la Plaça del Diamant, són grans llibres. I són grans llibres. I no dic de treure'ls, evidentment, eh? Jo però sí d'incorporar...
Però veus, això incorporar és el que fem, lectures, les llibreries.
Incorporar lectures potser per poder apropar aquests nens, que potser el Nada de Carmen Laforet els hi queda molt lluny. Jo no dic de no treballar-ho, eh? Però incorporar alguna lectura
Laura,
una mica més...
Laura, que aquest any, com a gran novetat, han posat El Guardián entre el Centeno. Anem a veure. Que El Guardián entre el Centeno reflecteix l'adolescència americana dels anys 60.
Sí, totalment.
Per favor.
La nostra. Però, independentment d'això...
2023, eh?
Clar, però és que el tema és que tornem a posar el valor amb la nostra feina. O sigui, jo m'he ofert a moltes escoles aquí a Sant Cugat...
No
patiu, és que no cal ni que te'ls llegeixis. Jo et faig la llista, les recomanacions, i és més, et faig una fitxeta, que les mateixes editorials ho fan, amb una sinopsis del llibre, per quines edats, tot això. Però és que no volen fer ni aquest esforç, ni de llegir-se la fitxeta que jo li passaré. Però tornem a lo de sempre. És el valor que tenim les llibreries.
No has treballat a escola, pregunto. Dintre de l'escola, com a mestre, no has treballat.
No, jo
vale.
No ho saps, mestre.
A tu t'arriba una llista de recomanats a Generalitat. Vale? Quan tu no segueixes aquella llista de recomanats a Generalitat, et pot arribar l'inspector i dir, i per què has decidit desviar-te d'aquesta llista?
Pablo, i per què no has tingut... És que ja no parlem ni de les lectures obligatòries, estem parlant de les famoses maletes viatgeres, que és un gran concepte.
Bueno,
estem parlant de 0 anys, 2 anys, 3 anys, mestres de llar d'infants...
Això és infantil.
Que no
hi ha, infantil no hi ha lectures recomanades.
Estem parlant de biblioteques d'aula. Ja, és que jo no t'estic tocant... no parlo de tocar la lectura obligatòria. Cada aquí dos dies ho farà, perquè no entenen res els que llegeixen. I l'informe ja els ha sortit com perquè estiren un tiro. Reaccionaran. No, estem parlant de la biblioteca d'aula, estem parlant d'aquelles coses que diuen ai, aquest estiu els nens, si voleu, podeu llegir aquests...
Però va canviant. Tinguem una miqueta d'esperança d'aquí a 150 anys, perquè jo vaig llegir per primera vegada el Quixot amb 16 anys com a lectura obligatòria, i el vaig llegir íntegre. Les dues parts, exacte.
A tercer de buc.
Si eres de lletres, feies el Quixot. Sencer. I el feies en un trimestre. I espavila. Almenys ara no els hi fan llegir el Quixot, els hi fan llegir la Plaça del Diamant. Bueno, almenys és menys volum, tu, vull dir, i l'entenen millor.
David, però, crec que tens ganes de dir alguna cosa.
Respecte a això, és que el de les llistes, jo podria donar la prova de que fa 20 anys hi ha llocs que demanen exactament el mateix.
Sí.
I després, jo no tinc fills, no sóc expert en educació ni res, però sí que veig que hi ha un salt molt bèstia entre la generació més o menys dels 2000, potser, respecte a nosaltres, encara pots tenir una connexió amb el Nada a través dels teus avis, amb la Passa del Diamant també, a dia d'avui, és que això no els són absolutament a res. És precisament que fer-los perdre el gust per la lectura.
I aquestes generacions més joves llegeixen? Vosaltres que tracteu...
Sí, llegeixen.
Ara tu tens el que llegeix.
Jo, el tema de Fantàstica Juvenil, sí. El MOOC, i les lectores, sobretot són lectores.
Bé, vale? Som tots els gèneres, no?
Però Fantàstic Juvenil, Déu-n'hi-do. I he vist cues per veure un autor amb el 42 o el Celsius... Els festivals de literatura fantàstica, quan va un autor de juvenil, té unes cues que no tenen els de fantàstic d'adults. I a vegades el de fantàstic d'adult és un senyor que t'han portat des dels Estats Units, que no saps si tornarà a venir mai més o no, i la cua que té, potser, una Iria Parente, és 3 vegades més llarga que la d'aquell senyor que en teoria és una superestrella, no? Clar, sí que llegeixen.
Jo
discrepo
una mica. Més que tinc la sensació, parlant amb la gent,
que moltes vegades als 12 anys és quan entra el mòbil normalment a l'edat d'un nen, allà hi ha un
trencament total.
Allà hi ha un trencament. I llavors moltes vegades em venen a buscar llibres per nens que han deixat de llegir, nens, nenes que han deixat de llegir.
I, quines recomanacions
ara mateix teniu? No et sabria dir. O
sigui, és mira, que... El còmic te la dono jo.
És una opció ben bona, sí. Però...
Te la dono jo, no li compris un llibre.
Clar, aquesta, dius, ostres, hem d'obligar una persona a llegir quan no vol llegir?
Clar, és que vull dir, Daniel Pennac deia que un dels primers drets imprescriptibles del lector és el dret de no llegir. Si ha sigut lector, aviam, cap als 12-13 entren al pou. Entren en un pou, cauen a dins, es converteixen en una mena d'éssers semovents que pululen pel nostre envoltant amb l'únic objectiu de fer-nos la vida impossible, contestar-nos malament i posar en dubte la nostra autoritat. I cap als 17 en surten, us ho juro, de veritat que en surten. Vull dir, si t'has preocupat per ells, els 17-18 surten d'aquell pou. I els 17-18 diuen, ai, em ve de gust llegir. És curiós, perquè el que ha sigut lector continua sent lector. Per què? Perquè els hi continuen enamorant les històries. I hi ha històries que les troben als llibres que no poden trobar-les ni a la sèrie de Netflix, ni amb el YouTube, ni amb TikTok, i necessiten aquestes històries. I llavors tornen a recuperar la lectura. Llavors jo, l'únic, quan em venen així, el que tu deies, jo els hi dic, no li compris llibres. Com a molt, porta mal i deixa'm que jo parli amb ell. I ja li recomanaré jo llibres. I igual amb algú el tornem a reenganxar. Però tenim, com a pares, aquesta obsessió de no, és que li compro aquest llibre a veure si li agrada. I tu arribes a casa amb el llibre i ha comprat. Mira, t'he comprat aquest. I el nen, perquè està adolescent, el primer que fa és... Que és la resposta del 80% dels adolescents al 90% de les coses que diuen els pares. Vale? I el millor, si hagués anat allà a la llibreria i hagués dit aquest llibre, n'hi hauria hagut prou amb el que el pare digués... Vols dir que aquest llibre és per tu? Ja el tens llegint. Matemàtic, ja el tens llegint.
Els manga, no? Normalment en aquesta edat.
El manga
edat...
funciona molt bé.
Sí, el manga, el còmic. El còmic ha crescut de forma enorme. Mm-hmm. De fet, em sembla que a França donaven unes ajudes a... No me'n recordo quina... No sé si eren 400 euros, o eren molt més que els 400 euros que dona l'estat espanyol aquí. No sé si eren 1.000. I hi havia un percentatge elevadíssim de... que els nanos havien gastat aquests diners en còmic. Un percentatge molt diferenciat.
Bueno, la cultura del còmic a França no té res a veure amb la nostra. Evidentment,
evidentment.
Però
aquí també es nota la publicació del còmic, no? Que va a més, i la demanda també.
Ei, de veritat, si teniu oportunitat, aneu a Angolem un any. Val. És el gener. És el gener. Ja haurà passat Reis, eh? Però aneu a la fira d'Angolem, al festival d'Angolem.
I què passa allà?
Bueno, és per mi, la fira de còmic més maca i més important de tota Europa. Però és que és tot el poble d'Angolem el que viu còmic. Tot el poble. És impressionant. De veritat, és que val molt la pena.
Ens lloguem un autobús, anem tots junts aquest any, tu. Bueno, faci les devolucions.
Jo hi vaig per feina.
És l'època que està tancant, per l'Ajuntament, no, de Sant Cugat.
El gener és quan es fan totes les devolucions. Entenc caixes, mirar albarans, sí. No? Mirar pressupostos i tot això. David, tu com... Sí. Digues.
No, perquè t'has carregat durant el Nadal. Clar, això com que va per campanyes, que és el gran error que també es comet, és que estem massa pressionats per les editorials. És a dir, aquí tothom vol dir-hi la seva estem fent novetats que tenen 300-350 fitxes Excel. Això vol dir que en un mes, només d'un distribuïdor, surten això, 350 llibres.
D'un distribuïdor en un mes.
Bueno, és el que dèiem, la superproducció.
Esclar, a mi m'estranya que hi hagi tanta gent capacitada per dir coses.
No, són màquines.
Això és una explicació, bueno, sí, perquè...
Més enllà de la capacitat, és... Hi ha masses títols. És a dir...
Bueno, clar, però és que no són
nosaltres,
reals.
Nosaltres, clar, per filtrar també, de vegades no donem l'abast i se'ns escapen mil i una coses que deuen haver estat meravelloses. Saps? I penses, ostres, la vida d'un llibre, l'exposició d'aquell llibre en una llibreria acaba sent molt més petita de la que podria tenir, perquè clar, aquí hi ha un procés de facturació. És a dir, jo tinc aquest llibre, però en dos mesos me'l facturen. Si jo no el venc, ostres, ho sento, t'he de tornar.
I la capacitat física també,
no? Segurament és on hi ha la nostra feina. Tenir llibres de fons i anar-los posant al mostrador cada X temps, no? I saber els que no entenem.
Hi ha un fenomen, que és el fenomen d'en Brown. Tothom coneix Dan Brown. Mm-hmm. Vull dir, una altra cosa és la seva vàlua com a autor literari, eh? Però bueno, tothom coneix Dan Brown. Dan Brown no el volia ningú a l'estat espanyol. Ningú. I el va agafar una editorial petitoneta que es diu Umbriel, que normalment no treu aquest tipus de gènere. Vale? El va agafar Umbriel, Dan Brown, i ho va patar. Vale. Què han fet la majoria d'editorials? Hòstia, a veure si em surt un Dan Brown, tu. I vaig comprant. Vaig agafant. I aquest, bueno, està més o menys bé. Vinga, tira endavant, publiquem, tira endavant, publiquem, tira. Perquè si em surt un Dan Brown, em paga tots els fracassos,
sí, clar,
dels 30 llibres anteriors que me'ls he menjat amb patates. Llavors, què provoca això? Pues la cursa cap endavant, la fugida endavant. Vull dir, vinga, publica, 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 que algun funcionarà, segur.
Com la loteria, no?
Correcte. Compra més números que algun ha de tocar.
De fet, recordo que fa aproximadament 10 anys parlar amb el Ferran Pontón, i recordo que ell explicava que llavors cada any es publicaven uns 60.000. Com ara no, m'esteu parlant de 90.000.
90.000.
Segurament aquesta és una de les raons, dels factors perquè es publiquin encara 30.000 títols més?
Les xarxes han fet sí, molt de mal amb això, perquè ara s'edita molt en funció del que diuen el TikTok, sobretot, el Wattpad. De fet, hi ha col·leccions específiques on ja posa Wattpad i TikTok. Clar, aleshores, més enllà dels llibres tradicionals que sempre s'han publicat amb certa vàlua literària o amb molta vàlua literària, després hi ha tot el que es troba a les xarxes, que les editorials hi troben un sentit econòmic. Realment és el mateix que tot. Estem en una roda capitalista que és realment difícil sortir-se'n.
Ens queden 7 minuts i m'agradaria finalitzar aquesta xerrada amb vosaltres amb solucions, amb propostes que sorgeixin de vosaltres mateixos per millorar aquesta situació, millorar la societat, no? Doncs que la pel·lícula acabi bé. És que quan estaves parlant d'Anglaterra m'ha vingut al cap la pel·lícula Notting Hill, no?
Correcte.
El llibreter petit que vol ser absorbit per una gran superfície i que finalment no ho aconsegueix. La llibreria especialitzada. Quines solucions? Propostes? Va, a veure si algú ens escolta i ho pot posar amb poder per posar-ho endavant, per posar-ho en marxa i mira.
Mira, jo et vaig a proposar, ja que som llibreters, si tanta un llibre, vull dir, jugant amb el títol d'un llibre, Daniel Kahneman té un llibre superinteressant que es diu Pensar rápido, pensar despacio. Qualsevol que li agradi mínimament tenir clar com funciona la nostra ment, és un llibre molt interessant de llegir. Comprar rápido, comprar despacio. De veritat et fa falta que el llibre t'arribi demà a la porta de casa teva, on probablement no hi serà si te'l deixaran a la botiga de baix, que li rebenta, que li deixin un paquet d'Amazon. És que m'ha dit que si no hi era, que te'l deixés a tu, que te'l passava a buscar. I dius, en sèrio, m'estan portant un paquet d'Amazon amb un llibre per algú que és veí meu de dalt?
És brutal, sí.
Vull dir, i ho fan, eh?
Jo no ho agafo, jo.
Però és igual. Realment et fa falta el llibre demà? En alguns casos comptats, jo puc entendre que el llibre et faci falta demà, però en el 90% dels casos tu aquell llibre te l'has comprat perquè et ve de gust llegir-lo. Realment et costa tant esperar que 3 dies, que és el que triguem els llibreters i les llibreteres, que tenim un comerç que està aportant vida al poble, realment et ve de 2 dies més? Pregunta-t'ho.
David.
Jo penso que s'ha de fer una reflexió conjunta, com he dit abans, en ell de Cambra del Llibre. I igual que nosaltres sabem seleccionar, els primers que han de seleccionar són els editors, baixar el volum i pujar la qualitat. És a dir, al final, si no, en què ens diferenciem d'altres coses? Abans has dit allò de les botigues de discos. En aquest cas es van acabar també pel canvi de format. És a dir, clar, en el cas del llibre ja està claríssim, és molt clar que el llibre digital
no funciona,
no ens fa mal, perquè tots els que van més avançats, com seria als Estats Units, doncs s'ha implementat de manera molt limitada. Aleshores, com que no hi pot haver un canvi de format, el que hem de fer és treballar per donar qualitat. És a dir, i després, clar, també que a nivell públic el comerç local estigui molt més ben protegit, perquè això que ha explicat ell és que és flagrant. És a dir, jo sempre em pregunto una cosa, però per què compres a internet si no hi penses ser? Clar, llavors en el propi comerç que hi ha a baix t'ha d'agafar el paquet. Llavors, quan us l'hagueu carregat, on el deixareu? Clar, és que no té ni cap ni peus. És a dir, al final ens el pots demanar a nosaltres, que triguem a dia d'avui és quasi 24 hores i com a molt en seran 72, si no és una cosa molt, molt complicada, quina diferència hi ha? A part de la comoditat de fer el clic. Però és que per això també tenim pàgines web nosaltres.
Correcte.
O és igual, no tens el correu, o pots fer a través de les xarxes locals.
O WhatsApp, o fins i tot,
sí. A les vostres pàgines web tots teniu accés també molt ràpid amb la botiga.
I a més no venem fum, perquè Amazon ja fa temps que no és el que era. I una altra cosa que estan fent, que això és vaja, des que s'ha implementat molt tot el tema de l'edició digital, que va substituir l'offset gairebé del tot, Amazon t'està imprimint un llibre que te'l pots fer tu a casa.
És brutal.
És a dir, però és que, a més amb el tema del Brexit, ara els llibres en anglès els editen a Polònia i Itàlia. I molts estan fets amb digitals amb una qualitat indecent.
Sí. Sí.
Laura.
Mira, jo diria una mica... Resumir una mica el que han dit els meus companys. És a dir, primer, calmem-nos. És a dir, cal tenir el llibre... Si el puc tenir demà abans de les 12 a casa, millor que d'aquí dos dies. Cal tenir aquesta pressa absolutament per tot. Això un per un cantó. I l'altre, també, ostres, prioritzar... Jo almenys, quan vaig a comprar, intento prioritzar que el servei que em donguin, ostres, sigui bo, no? Aquestes converses que pots tenir, és a dir, hòstia, m'he llegit això, doncs, hòstia, prova aquesta autoritat i valorar aquest servei, valorar que vas pel carrer, passeges i ostres, hi ha establiments al carrer, perquè si continuem amb aquesta cadena que sembla que no té marxa enrere, no? O compro tot per internet, ho tinc tot a l'endemà i tal, no sé què, és que és una realitat que les botigues, les llibreries, és que haurem de baixar persiana. I jo crec que la gent ha de ser, la societat ha de ser conscient.
No parlem d'aquí 10 anys, eh? Parlem d'aquí 2.
Ara ja ho has baixat a 2?
Ostres, jo vaig baixant, jo vaig baixant. No. Tal com estic veient que es mou el mercat, estem parlant de molt més abans del que la gent es pensa.
Bueno, jo pensava alguns anys més, però... Ara m'ha posat com una mica més de pressió. No, però això, no?, de valorar realment la feina que s'hi fa i valorar també que tu, com a ciutadà, si tens aquesta interacció amb la gent, és que al final no parlarem amb ningú, estem tot el dia al mòbil, compro pel mòbil, parlo amb els meus amics pel mòbil. Ostres, mirem-nos una mica a la cara, no? I interactuem. És que és molt poderosa la comunicació, cara a cara. Ja està.
Bon.
No, jo, evidentment, subscrip tot el que ells diuen, completament d'acord, i per altra banda, insisteixo, no només la persona consumidor final, sinó que les AFAs, les AMPAs, les empreses i tot això entenguin que saltant-nos s'estan carregant moltes coses i que els llibres, les sabates i tot es compren en tendes especialitzades.
Doncs les sabates a les sabateries, el que deies, i els llibres...
A les llibreries.
A les llibreries. Doncs Pablo Jiménez, del Celler de Llibres, recordem, Avinguda Cerdanyola 14, també té, totes teniu pàgina web, David Oliva, llibreter de la Salvatge Llibres, carrer Villà número 10, Mont Soler, al carrer Xerric 22, al capdavant del Pati de Llibres, i la Laura Morell, llibretera de Paideia, carrer de Santa Maria 12. Moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat. Us espero en unes setmanes per parlar de recomanacions, per parlar de novetats, campanya de Nadal, ja? Podrem començar
i tant,
a parlar?
I tant.
Acomiadem la cruïlla d'avui amb un tema nou de la Mònica Mara, que és Sant Cugatenca, i que acaba de publicar aquest tema. Acabem aquest divendres i la reemissió, com dèiem, d'aquesta cruïlla a les 3 de la tarda aquí al 91.5 freqüència modulada.
De menos, no te imaginas que hoy nos veremos. Quiero que pase rápido el tiempo y muero por decirte que voy, que ya casi estoy.
Uy, me he pasado la salida.
Ya son casi las 3, llevo un litro de café, me vengo arriba y canto la canción con la que te besé. Y me da igual si me meto en un lío, ahora solo puedo pensar en ti.
solo un ratito.